Bon dia, amics i amigues de Ràdio Contrabanda. Ara estem a dissabte 30 de gener. Ara són les 12 i 5 minuts i aquí comença una nova edició del programa Músiques del segle XX. Programa de ràdio en el qual posem música de, estrenada a qualsevol any del segle XX. Cada programa el dediquem a un any i també expliquem el context històric d'aquesta música, la que es va publicar en aquest any del segle XX. Avui anem a dedicar el programa a l'any 1910. Per això comencem el programa amb aquesta música de Richard Strauss, un dels més famosos valsos vienesos, el vals el Danubi Blau, per situar musicalment aquesta època de la crema per l'avui, aquesta Belle Époque, en la qual es situa l'any 1910, que avui evocarem. Que ens coincideix amb el final d'aquesta música del vals del Danubi Blau de Johann Strauss, que hem fet servir per obrir el programa d'avui, encara que és una composició anterior a l'any que ens situem avui, a l'any 1910. És una composició feta anteriorment, però ens serveix bé per posar fons musical a aquesta època en la qual es situa aquest any, que és la Belle Époque. Són els anys transcorreguts des de 1871, any en el qual es va acabar la guerra franco-prussiana, i l'any 1914, en el qual comença la Primera Guerra Mundial. Són uns anys, uns 30-40 anys, en els quals a Europa no hi va haver guerres entre els estats europeus. Per tant, van ser uns anys de pau i d'expansió i creixement econòmic d'Europa. Eren els anys en els quals dominaven els imperis, hi havia una sèrie d'imperis que dominaven Europa. En primer lloc, l'imperi britànic, que era l'imperi més potent en aquells temps, i també l'imperi alemany, que estava en ascens en aquells anys, l'imperi austríac, l'imperi rus, l'imperi otomà, que tenien més problemes. També dominaven Europa dos repúbliques, que eren la República de França i la República d'Itàlia. Espanya s'havia quedat amb un imperi molt reduït en aquesta època, quasi bé sense imperi, només controlaven una part del Marroc i una part del Sàhara. I Amèrica, quasi tots eren estats joves independents, pràcticament quasi tots. Àfrica i Àsia estaven gairebé tots els continents sota el control dels grans imperis europeus, exceptuant la Xina i el Japó. Una mica aquesta era la distribució de poder en el món en aquest any 1910 que avui anem a abocar. Aquests imperis, encara que va ser una època a Europa que no hi va haver guerres, però no estaven exents de contradiccions i de disputes entre ells, que van reflectir en algunes guerres locals fora d'Europa, sobretot per el xoc dels seus interessos tant militars com comercials, perquè ens trobem també amb l'època de contradiccions que s'ha de dir que al cap de l'any 1914, o sigui, 4 anys després de l'any que estem ara, 1910, van esclatar amb la Primera Guerra Mundial. Per tant, l'any 1910 estem ja en els preliminars d'aquesta Primera Guerra Mundial i d'aquestes contradiccions entre aquests imperis. És l'època també d'esplendor del capitalisme industrial i comerciant, que va tenir una època d'esplendor també, evidentment, després de les grans guerres, però és una època d'esplendor d'aquest capitalisme. Un capitalisme que, en quant a la indústria, s'anomenà capitalisme fordista, perquè era un capitalisme que requeria de molta mà d'obra, a diferència del que va passar a partir dels anys 60-70 del segle XX. Llavors, per tant, hi ha una molt numerosa classe obrera industrial, el que es va anomenar el proletariat industrial. I això també va fer que en aquesta època tinguessin gran auge els moviments obrers, moviments socials, protagonitzats per aquest proletariat industrial que intentaven defensar-se de l'explotació a la qual estaven sotmesos per part de la burgesia i del capitalisme. Moviments obrers que van cristal·litzar en una sèrie de associacions obreres que es van agrupar amb les internacionals. La primera internacional, que va ser va començar l'any 1862, es va reunir per primera vegada, era una internacional que agrupava tant els moviments d'orientació anarquista, que eren predominants en aquesta època, com els moviments d'orientació socialista i marxista, que en aquesta època el marxisme i el socialisme estaven integrats en un únic moviment social. Més tard, a l'any 1872, es va produir la separació entre els moviments d'orientació socialista marxista i els d'orientació anarquista, uns diguéssim encapçalats per Marx i els altres encapçalats per Bakunin. I finalment, el 1889, es va fer la segona internacional, que era una internacional exclusivament socialista comunista, que estaven agrupats entre els dos. I el moviment anarquista bakuninista va seguir pel seu compte. Hi van haver dos internacionals, la socialista que es va crear aquest 1889 i l'anarquista que va continuar pel seu compte. I més tard de l'any que estem abocant avui, més tard de l'any 1910 que estem avui, es produïa la divisió entre socialistes i marxistes i comunistes, donant lloc a la tercera internacional comunista, però això va ser, ja us dic, més tard, va ser després de acabar la Primera Guerra Mundial i després de la Revolució Russa, que va ser el 1917. Per tant, estem a l'any 1910, en el qual el moviment obrer està protagonitzat per una banda pel moviment anarquista i per altra banda pel moviment socialista que engloba també les corrents marxistes i comunistes. Quant a la societat, doncs en aquests anys estem vivint el final, la societat i la cultura, estem vivint el final d'aquesta Belle Époque que va protagonitzar aquests anys. En la Belle Époque, la qual es caracteritzava per un predomini de la cultura que interessava la burgesia, que era la classe dominant i també la classe que dominava amb la societat i amb la cultura, coexistint amb aquesta auge també del moviment obrer. Una mica la societat vivia el fruit d'aquestes contradiccions entre la burgesia que dominava i el moviment obrer, que es manifestaven sobretot contra la burgesia. Precisament l'any 1910, que avui estem abocant, a Espanya neix el primer sindicat que volcarà aquesta contradicció entre burgesia i proletariat, que el volcarà cap a la lluita sindical, que és el sindicat Confederació Nacional del Treball, CNT, que es crea a Barcelona l'any 1910, que avui estem abocant, i també que tenia la seva vertent política amb la Federació Anarquista Ibèrica. O sigui, en aquest any 1910 es comença a decantar el moviment obrer anarquista, que passa de l'acció directa cap al sindicalisme. No cal dir que l'acció directa va provocar la mort de molts militants obrers i anarquistes, perquè evidentment la classe burgesa també es va armar, es va crear el pistolerisme, i a l'any anterior, el que estem abocant avui, l'any 1909, es va produir uns fets molt característics d'aquesta lluita de classes, en aquells moments lluita armada, que va ser la Setmana Tràgica, setmana en la qual els obrers de Barcelona es van rebel·lar contra l'allistament forçós. Espanya estava amb la guerra del Marroc i llavors els fills de la burgesia es lliuraven d'anar a aquesta guerra perquè pagaven un diner, i en canvi la classe obrera, els fills de la classe obrera havien obligatoriament d'afiliar-se i anar-se al Marroc a lluitar pels interessos de la classe burgesa. Llavors hi va haver una gran revolta a Barcelona, la classe obrera es va negar a que els seus fills s'allistessin, llavors això va produir uns fets sangrients, i després que van ser reprimits amb molta duresa per la burgesia, evidentment emparada per l'exèrcit, que en aquesta època doncs depenia de l'estat espanyol, que era la monarquia d'Alfons XIII. Llavors, una de les víctimes d'aquesta repressió posterior als fets de maig va ser el que precisament va ser executat, assassinat l'any 1910, que avui estem evocant, va ser el dirigent anarquista i gran pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia, que va ser executat, afusellat al castell de Montjuïc aquest any 1910. Com diem, doncs, la Belle Époque de relativa esplendor econòmic i creixement econòmic, però també de lluita de classes també bastant forta en aquesta època. També un fet anecdòtic que va passar ja el 1910, es va veure a la Terra i a Europa, a tot el món, però a Europa, el cometa Halley, que és un cometa que passa a prop de la Terra cada 76 anys, i aquest any 1910 es va veure des d'Europa, des d'Espanya i des de tot el món. Bé, i després de parlar una mica de la societat i la cultura, anem a parlar ja de la música i anem a escoltar música. Amb la música clàssica estem a l'època als principis del segle XX, es viu al final de les tendències musicals del segle XIX, que bàsicament eren el romanticisme i el wagnerianisme. El romanticisme era un moviment que es podem considerar que comença amb Beethoven i acaba amb Richard Wagner, aquest Wagner que va composar sobretot òperes, que en els anys que estem parlant ja havia mort, però que va tenir una continuïtat amb una sèrie de compositors que podem anomenar post-wagnerians, que van continuar l'escola aquesta de Wagner, que era una escola en la qual es portava als últims extrems des del punt de vista tècnic, doncs el cromatisme i la tonalitat errant, o sigui, l'allunyar-se d'una tonalitat central a cada composició, que va caracteritzar aquest wagnerianisme. Llavors, el post-wagnerianisme, que protagonitzat sobretot per músics centroeuropeus, alemanys i austríacs, doncs porta fins als límits aquesta ambigüitat tonal i aquest cromatisme que havia començat al Wagner. Músics d'aquesta escola post-wagneriana, podem parlar de Gustav Mahler, de Richard Strauss, i també del primer Arnold Schoenberg. Precisament el primer d'aquests músics, a l'any 1910, estrena la seva 8a sinfonia, que va ser l'última obra que va estrenar a Múnich, i va ser l'última obra que va estrenar en vida. Doncs Mahler va morir el 1911, l'any següent el que avui estem apocant, i l'any 1910 estrena la seva 8a sinfonia, que és cèlebre perquè s'anomena la Sinfonia dels Mil, perquè era una obra en la qual intervenien moltíssims executants, dintre d'una característica d'aquest post-wagnerianisme, que era el gegantisme orquestral. És una obra en la qual intervenen, una obra que segueix tocant, que es va fer molt, es convertir en un clàssic, i en la qual intervenen tres corals, 8 solistes i una orquestra composada que el doble els executants d'una orquestra normal. O sigui que intervenen, no 1.000, però sí 200 o 300 executants segons la versió. Ara escoltarem una part d'aquesta 8a sinfonia, Sinfonia dels 1.000 de Gustav Mahler, que està feta per... És una versió en directe, una gravació d'una versió en directe tocada a Caracas i dirigida pel director d'orquestra veneçolà Gustavo Dudamel, que és un dels directors més prestigiosos d'aquest moment. Escoltarem només un tros de la primera part, escoltarem com comença aquesta sinfonia, i aquí jo l'estic posant a YouTube i el vídeo es veu un escenari ple d'executants, o sigui, jo crec que n'hi deu haver ben bé 300 o 400 executants deuen estar sobre aquest escenari de Caracas, d'aquesta execució de la 8a Sinfonia de Mahler. Escoltem doncs una part, aquesta primera part dura 24 minuts, però no l'escoltarem tota completa perquè ens acabaria massa part del programa. Escoltem doncs aquest principi de la 8a Sinfonia de Mahler. Oh. hem escoltat un fragment d'aquesta vuitena sinfonia de Gustav Mahler dintre d'aquest programa Músiques del segle XX que avui estem dedicant a l'any 1910. Any 1910 en el qual evidentment les tècniques eren molt diferents de les que disposem avui en dia, les tècniques pel que fa a la música com pel que fa a qualsevol altra qüestió de la vida. És l'època en la qual s'està estenent l'enllumenat elèctric a les ciutats, vull dir, l'electricitat era una mica l'invent que protagonitza als principis del segle XX. També s'està començant a desenvolupar el cinema, el nou art del cinema. L'any 1902 s'estrena la famosa pel·lícula Viatge a la Lluna de Georges Méliès, cineasta francès, i l'any 1915, ja després del que estem abocant avui, s'estrena el Nacimiento de una Nación de Griffith als Estats Units. A Alemanya també s'està començant a desenvolupar el cinema, tot això són pel·lícules mudes, evidentment, el cinema sonor no va començar fins l'any 1927. També tenim l'invent de la ràdio, és un invent que ja va començar, es va inventar a finals del segle XIX o a principis d'aquest segle XX, però que no es va comercialitzar fins als anys XX, però que ja comença a utilitzar-se. I també les tècniques de gravació i reproducció del so, en aquesta època estan amb les seves barceloles, estan començant. Ja s'havia inventat el fonògraf de cilindres, es va començar a vendre, a comercialitzar l'any 1899, o sigui a principis del segle XX, si bé encara no estava molt extès entre la gent. Era una tècnica en la qual el so quedava imprès en uns cilindres giratoris i sobretot es feia servir per gravar gravacions de piano o de pianola, però també es feia servir per gravar altres gravacions d'orquestra. I també el gramòfon de disc giratori, inventat per Berliner, que es va inventar el 1888 i que ja començava a fer-se servir per fer gravacions, encara que no va començar a ser més difós fins als anys 20 també. En aquest 1910 que estem avui encara hi ha poques gravacions fetes tant amb cilindres com amb disc giratori, encara que n'hi ha algunes, com ara comentarem. I anant cap als Estats Units d'Amèrica, precisament és on trobem les primeres gravacions, i precisament són gravacions d'un estil nou que està naixent també en aquests principis del segle XX, que és el jazz. El jazz és un estil que neix, com dèiem, als Estats Units, concretament a la ciutat de Nova Orleans, que és una ciutat que està situada a la desembocadura del riu Mississippi, al sud-est dels Estats Units, i allà va néixer el jazz fruit del creuament entre, per una banda, la música dels negres, dels esclaus negres americans, que en aquesta època hi havia una gran quantitat de l'esclavitud, encara estava molt extensa als Estats Units, encara que teòricament estava abolida a partir del final de la Guerra Civil, però de fet existia tot el sud dels Estats Units, i aquests esclaus o serps negres que treballaven a les plantacions de cotó i de tot el sud dels Estats Units, doncs són els que van portar les seves cançons que havien portat de la seva herència africana, i juntant aquestes cançons, aquests cants d'esclaus, juntant amb la influència de la música europea que arribava a Nova Orleans perquè era un dels ports d'entrada més importants de gent que venia d'Europa cap als Estats Units i també de productes, doncs van la síntesi d'aquesta herència africana i la música popular europea dels que venien d'Europa va crear aquests estils que després van donar lloc al jazz. Estils que encara no eren jazz, podíem dir que era el pre-jazz, estils com el gospel, que era el cant que es cantava a les esglésies dels negres, com el rag i el ragtime, que era un estil de música de ball de saló que barrejava com aquests balls de saló europeus amb la música dels negres americans, i també com el blues, que era la música popular que cantaven els negres amb les seves festes privades o també en els prostíbuls on els tavernes on hi anava la classe més baixa de la població de Nova Orleans, sobretot negres, una mica similar al com van fer els gitanos amb el flamenco al sud d'Espanya, doncs una mica és com aquest estil blues de cant i guitarra creat pels negres i que es cantava als prostíbuls i a les festes particulars a les celebracions dels negres de Nova Orleans i d'aquest sud dels Estats Units. Anem a escoltar alguns exemples d'aquesta música pre-jazz, prèvia al jazz. En primer lloc escoltarem una gravació precisament feta amb cilindres, amb gramòfon de cilindres, feta l'any 1917, o sigui una mica després del que avui estem abocant, i és una gravació de pre-jazz Nova Orleans, feta per una banda de jazz, una banda que es deia Louisiana Five, i la música que escoltarem es diu Clarinet Squaw. Thank you. aquest, hem escoltat aquest pre-jazz o jazz primitiu, veieu que els instruments encara no són els que s'utilitzaven en el jazz New Orleans, una mica posterior, de la dècada dels 10. Aquí només sentim un clarinet, un trombó, no hi ha, falta la trompeta, que després es va convertir en un instrument fonamental del jazz, tampoc hi ha el saxofon, tenim, hi ha també un piano, un banjo, que en aquesta època era molt important, i no sé si hi ha una tuba, que és el que acostumava a fer els baixos amb aquest jazz previ, aquest jazz primitiu. Ara anem a escoltar un altre exemple d'aquest estil pre-jazz, que és el ragtime. El ragtime és una música que com us he dit abans, era una barreja dels estils de ball de saló europeus junt amb la música negra, amb el blues i la música dels negres americans. El ragtime és sobretot conegut per un gran artista, un gran creador que es va dir Scott Joplin. Scott Joplin era un de raça negra, un pianista i compositor que és potser, ja n'hem parlat altres programes, que és potser el primer artista de raça negra que apareix a la història de la música. Que Joplin va composar obres sinfòniques, va composar inclús una òpera, però no va tenir èxit per qüestions de racisme, però en canvi sí que va ser conegut per aquest ragtime que va composar per ser tocats en piano. El més conegut és el The Entertainer, un que sortia, en fi, és un ragtime molt conegut, el Maple Leaf Rag, i els hem posat altres programes d'aquesta sèrie. Avui anem a escoltar un dels aquests ragtimes de Scott Joplin, que es diu Pineapple Rag, per Scott Joplin. És una gravació feta per ell mateix amb un rotllo, amb rotllo de pianola. Joplin, un ragtime gravat amb rotllos de pianola amb aquestes primeres dècades del segle XX. Bé, i ara tornem a la música clàssica. Anem a parlar d'un dels compositors més importants del segle XX, amb una obra més extensa i més influent en tot el segle XX, que és Igor Stravinsky. Igor Stravinsky és un representant d'una corrent musical ben diferent de la que hem posat abans, de la que hem exemplificat a la música de Gustav Mahler, del wagnerian, el post-wagnerianisme. Stravinsky és representant d'una altra de les tendències de la música de la primera meitat del segle XX, que és la música del nacionalisme musical i també de l'impressionisme. Així com la música centroeuropea que hem escoltat es basava en portar fins a l'últim extrem, o sigui, continuar exagerant la música del romanticisme i del wagnerianisme, la música del segle XIX, hi ha un altre corrent musical que, per contra, vol fer música clàssica, en aquest cas, basant-se en tornant una mica o agafant elements de la música popular i del folklore. És una corrent que sobretot es va donar en països com països no del centre d'Europa, sinó més perifèrics, com Rússia, com França i també Espanya. És una corrent que agafa, com deia, elements en primer lloc de la música popular o el folklore d'aquests països i més tard també de les músiques populars contemporànies com el jazz, el tango o el ragtime que acabem d'escoltar. És una música que a Rússia la van practicar compositors com Rimsky-Korsakov, Mussorgsky, també compositors d'Europa de l'Est com Smetana, i també compositors espanyols com sobretot els deixebles d'un gran investigador amb el folklore que era Felip Pedrell, que era músic català, deixebles com Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Enric Granados, el més conegut i el més important i influent, Manuel de Falla. Doncs bé, i també un altre corrent era la corrent de l'impressionisme, que és la que va predominar a França, que era una música que era paral·lela a l'impressionisme que feien els pintors impressionistes i que practicava per músics com Claude Debussy o Maurice Ravel. Eren músiques que es diferenciaven, ja us dic, de la música centroeuropea, en què no intentaven perllongar o portar a l'últim extrem la música romàntica, sinó que intentaven, diguéssim, fer una alternativa o una música nova diferent de la música romàntica. Bé, Stravinsky, l'any 1910 era molt jove, havia nascut a Rússia, però hi havia estudiat amb Rimsky-Korsakov, que era un d'aquests compositors del nacionalisme musical rus, per tant es va educar en aquesta escola nacionalista, però ben jove se'n va viure a París i allà té la gran sort de que el director dels balets russos que estaven assentats a París encara que eren originaris de Rússia, que era Serge Diaghilev, li encarrega una música per un ballet. I llavors l'any 1910, que avui estem abocant, estrena a París un ballet que es diu l'Oiseau de Feu, l'ocell de foc. Aquest ballet és un gran èxit i Stravinsky es converteix en un compositor de moda sent molt jove. Després d'aquest, Diaghilev li va encarregar més músiques per ballet i va composar després els molt coneguts també Petrushka i La consagració de la primavera, Le sacré du printemps. Però en aquest 1910 estrena el seu primer ballet que el fa famós, aquest L'oiseau de feu, l'ocell de foc. És una música que veureu que per una banda està influenciada pel nacionalisme rus, té coses del folklore rus, però també pel impressionisme de Debussy i de Ravel. I també té influències del nacionalisme de Falla, que en aquesta època Manuel de Falla vivia a París i era un músic també molt apreciat a París. Element personal de Stravinsky era el seu tractament del ritme, introduint moltes síncopes, molts contratemps, alguns que els havia tret també del jazz, que començava a ser conegut també a Europa, i també de l'ostinato, que és la repetició moltes vegades d'un mateix acord de manera molt insistent. Això són coses personals de Stravinsky, que aportacions personals. Anem a escoltar d'aquesta l'oiseau de feu, l'ocell de foc. Anem a escoltar dos parts, dos moviments, el quart i el cinquè i últim. En el quart és un moviment que la música és més impressionista, i el cinquè, en canvi, és més tributari del nacionalisme rus, del folklore rus. Anem a escoltar, doncs, aquestes dues parts de l'oiseau de feu, que duren conjuntament uns 10 minuts.
Thank you.
Bé, hem escoltat aquesta part en la qual la música de Stravinsky es veu molt deudora de l'impressionisme, de l'impressionisme de Debussy, de Ravel, i ara escoltarem el següent moviment, en el qual veureu que és molt més amb al·lusions a motius folclòrics russos i amb molta més ritme i molta més força. Aquesta final del ballet, de la música pel ballet L'ocell de foc d'Igor Stravinsky. Hem vist que és una música molt més semblant a l'Stravinsky més famós, l'Stravinsky del ballet La consagració de la primavera, que és el seu més conegut. Stravinsky, un compositor del qual en parlarem molt, ja n'hem parlat i en seguirem parlant en aquest programa, perquè va estar composant fins als anys 70 del segle XX i va acabar morir, i va passar moltes etapes, molts estils diferents. Realment és un dels més importants compositors del segle XX. I ara seguim a França i anem a parlar d'un estil més popular, que és l'opereta. L'opereta és un estil de teatre musical més popular que l'òpera, que va tenir també el seu auge durant la Belle Époque. És una mica un dels estils més expressius de la societat de la Belle Époque, i un estil en el qual es ajuntaven, diguéssim, les parts musicals amb les parts parlades. En aquest sentit s'assemblava una mica a la sarsuela, era paral·lel a la sarsuela a Espanya, doncs era l'estil aquest popular de teatre musical que es feia a la Centre Europa, a Viena, a Alemanya també, i a París també. Anem a escoltar un tros d'una opereta de les més famoses d'un autor que era francès, Jacques Offenbach, que va fer moltes operetes molt, molt famoses, va ser un gran compositor, i aquesta és la seva última, que es va estrenar més pòstumament, perquè ell moria l'any 1910, que avui estem abocant. És una opereta que es diu Els contes de Hoffmann. Anem a escoltar un fragment que es va fer molt famós d'aquesta opereta, i que encara ho és, encara es canta, que és la barcarola d'aquesta opereta, Els contes de Hoffmann. Anem a escoltar, doncs, cantat per Anna Nebretko i Alinka Garanka, dos grans cantants femenines de música clàssica. Anem a escoltar aquesta barcarola dels contes de Hoffmann de Jacques Offenbach.
Thank you.
La barcarola dels contes de Hoffmann, opereta de Jacques Offenbach, que es cantava, es representava als teatres de París en aquest any 1910 que avui estem abocant. Bé, en aquest moment faig una petita parada a l'explicació històrica per recordar-vos que avui Ràdio Contrabanda celebra els seus 25 anys d'existència. És un esdeveniment molt important, doncs, per nosaltres, i recordar-vos que això ho fem amb una festa que fem aquest vespre, aquesta nit, a l'Ateneu L'Harmonia de Sant Andreu, al carrer de Sant Adrià número 20, al recinte de Fabra i Coats, i començarà a les 9 del vespre i actuen una sèrie de grups. L'entrada és lliure i, doncs, us convidem a tots a que ens feu companyia en aquesta festa del 25 aniversari d'aquesta ràdio de Contrabanda FM que esteu escoltant en aquest moment. Bé, continuant amb el programa de Músiques del Segle XX, continuant amb el nostre passeig per la música i la història de l'any 1910, ara parlem d'Espanya, i Espanya, que en aquesta època està governada per la monarquia d'Alfons XIII. Ja us he parlat al principi de que Espanya està en guerra. Hi ha la guerra del Marroc, el Marroc colònia espanyola que s'està intentant independitzar d'Espanya. Ja us he explicat abans els fets de la Setmana Tràgica, que van passar l'any 1909, a l'interior del que avui estem abocant, la mort, l'afusellament de Francesc Ferrer i Guàrdia, la lluita de classes que s'expressava en aquests anys amb una lluita al carrer dels obrers armats contra els pistolers de la patronal. Per tant, anys de lluita, d'expansió de la burgesia, perquè eren uns anys d'expansió, de bons, com si diguéssim, però també de grans contradiccions de classes. Barcelona és una ciutat on s'expressa al màxim extrem aquestes contradiccions entre la burgesia i la classe obrera. Una burgesia que en aquests anys intenta estar organitzada al voltant del partit Lliga Regionalista, partit d'Enric Prat de la Riba, partit de Cambó, partit que també intenta monopolitzar la reivindicació, diguéssim, nacional que hi ha a Catalunya, de reivindicació del catalanisme, que també per això està protagonitzat per altres partits més d'esquerres, també en aquesta època, però que està realment el partit hegemònic és aquesta Lliga Regionalista de Prat de la Riba i Cambó. I per altra banda hi ha, doncs, les organitzacions obreres que suposen aquesta burgesia, que estan sobretot protagonitzades pel sindicalisme anarquista, sindicalisme de la CNT, Confederació Nacional del Treball, i de la seva branca diguéssim, d'activista, que és la Federació Anarquista Ibèrica, la FAI. Divisió de classes que també es reflecteix en la cultura. La gran burgesia catalana té, i en la música, la gran burgesia catalana té el seu lloc de reunió i d'expressió amb el Teatre del Liceu i amb l'òpera, òpera amb la qual predomina també tant l'òpera italiana com l'òpera de Wagner, que a Barcelona va tenir molts seguidors, el wagnerianisme. I per altra banda hi ha les classes mitges i les classes menestrals i petit burgeses de Barcelona, que tenen el seu lloc d'expressió cultural en el Palau de la Música, en el qual s'expressa el modernisme, que és aquesta la corrent predominant en aquesta classe menestral i classe mitja catalana, que també era catalanista, el Palau de la Música i l'Orfeó català. I al voltant d'aquests llocs, del Palau de la Música i de l'Orfeó Català, es crea una corrent musical que s'anomenà modernisme musical, corrent en la qual hi hagueren músics com Anselm Clamé, com Amadeu Vives, com Enric Granados i Enric Morera. És una corrent musical que era més, va intentar crear una música més popular que la música que es feia al Liceu, una música més per a les classes populars catalanes. Llavors va composar una sèrie de cançons amb idea de que fossin populars. També va impulsar el moviment dels cors de claver, que era un moviment que intentava acostar la música a les classes populars catalanes. Llavors, dintre d'aquesta corrent del modernisme musical, anem a escoltar un parell d'exemples. Primer escoltarem una composició del músic Enric Morera, amb un poema de Josep Maria de Sagarra, composició que es diu La Oreneta. Està cantada, és una cançó cantada per Jaume Aragall. Anem a escoltar doncs aquesta Oreneta, cançó modernista que es cantava en aquests anys, principis del segle XX, que estem abocant. Bé, sembla que aquesta gravació, aquest CD que he posat, té problemes. Per tant, doncs, a veure... Perquè avui és Santa Llus... Sí, aquest CD té problemes, per tant, ho posarem una altra música. Posarem una música també dintre d'aquesta corrent del modernisme musical, una música aquesta vegada no cantada, sinó orquestal, de piano, vaja, una cosa per piano, una música del gran músic Enric Granados, que va ser un músic català que va composar músiques. La més coneguda potser és una suite per orquestra que es diu Vallesques, però anem a escoltar aquesta dansa oriental que forma part de les seves composicions per piano, que es deia set danses populars. Anem a escoltar doncs d'Enric Granados, tocada al piano, aquesta dansa oriental. música de, per piano, música modernista d'Enric Granados. Enric Granados, això que hem escoltat és una gravació per ell mateix, tocada per ell mateix amb un rotllo de pianola, que devia ser una gravació de, del temps que estem parlant, de l'any 1910 o pocs anys després, perquè Enric Granados va morir l'any 1916 en plena guerra mundial, perquè anava amb un barco travessant el canal de la Manxa, i llavors un submarí alemany va torpedejar aquest barco i el va enfonsar, i així va ser com va morir Enric Granados, aquest gran músic català i gran pianista. Bé, després d'haver abocat aquesta música popular, culta, música modernista que es feia al voltant del Palau de la Música i de les classes cultes catalanes, també anem a escoltar un altre exemple d'una altra música que es feia a Barcelona, música molt més popular, que es feia en els teatres, els cabarets i les tavernes del Paral·lel. El Paral·lel de Barcelona, que era una zona, diguéssim, de molt popular, on hi anaven les classes populars a divertir-se, una zona amb la qual es cantaven cançons picaresques, cançons picants, una zona amb la qual hi havia els teatres, alguns que encara avui existeixen, encara que canviats, com el Molino, com el Teatre Renau, i altres que han desaparegut. I aquests teatres on s'anava a divertir la classe obrera, i també la classe burgesa també hi anava de tant en tant a cometre els seus pecats. En aquests teatres actuaven cantants com la Txelito, la Goyita, la Bella Zulima, en aquests anys, principis de segle, i després més tard, als anys 20 i 30, cantants ja més famoses, com sobretot Raquel Meller, que va ser la gran artista del Paral·lel de Barcelona, i com la Bella Dorita. Anem a escoltar ara una gravació també que és dels finals de la dècada dels 10, és una mica més tard, de l'any 1910, d'una cantant, la Txelito, la Bella Txelito, una gravació que en la qual hi ha dos couplets seguits, els escoltarem tots dos un darrere l'altre, que es diu, un es diu Palafox 22 i l'altre es diu Vino Tinto con Sifón. Anem a escoltar doncs aquesta, ens anem a traslladar al Paral·lel de l'any 1910 i anem a escoltar aquesta Consuelo Portela, la Txelito.
Palafox 22 allá viviré cantando. Yo no sé venir allá, ni dos, tres, ni cuatro, ni ya está. Y la vida pasó. Allá me alcabaré. Vaya usted, mira usted lo que ve, cómo va a ir el control. Van cuatro vejetes al apompado y van picoñés, y aunque son más pelmas que mules y así, avillan el carnet. Agua de solares miren de beber, si acaso Superman. Y no sabes lo que hacer, si te sacan a bailar, porque tienen la barriga como un chile mal. Yo no sé venir a fallar, ni dos, tres, ni cuatro, ni champán, ni la vida va a ser. Vaya usted al cabaré, vaya usted, mira usted lo que ve, cómo va a dar el cuatro.
Molt bé, i amb aquest passeig pel paral·lel de Barcelona de principis del segle XX, despedim aquesta edició d'avui del programa Músiques del segle XX, programa que podreu tornar a escoltar, si voleu, el dimarts que ve, aquesta mateixa emissora Ràdio Contrabanda 91.4 de la FM. El dimarts serà de les 2:30 fins a les 4 de la tarda, i també podeu escoltar tots els programes d'aquesta sèrie, si voleu, en el meu podcast, que el meu podcast està al podcast www.ivoox.com, i aquí heu de buscar dintre d'aquest podcast el canal A Batiste Triado, A-B-A-T-I-S-T-E-T-R-I-A-D-O, A Batiste Triado. Molt bé, doncs em despedeixo. El proper programa en directe serà el dissabte 13 de febrer de 12:30, com sempre. Us recordo que avui teniu una cita a la festa dels 25 anys d'aquesta emissora, Ràdio Contrabanda, a partir de les 9 del vespre a l'Ateneu l'Harmonia de Sant Andreu, al carrer Sant Adrià número 20 de Sant Andreu. I em despedeixo, doncs, fins al dissabte 13 de febrer. Molt bé, que tingueu una bona quinzena.
Músiques del segle XX.
Un programa conegut música i història.
Downstairs and drank a cup. D'un temps proper interessant. I noticed I was late.
Found my coat and grabbed my hat. Made the bus. I de tots els gèneres i estils.
On my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream.
Pop. Música de ball.
Música per teatre i cine.
Flamenco.
Música clàssica.
Música popular.
Folk.
Cantautor.
Tot això ho podeu escoltar
a
els dissabtes de 12 a 1 i mitja.
A contrabanda, a 91.4 de la FM.
El programa de música i història
Música del segle XX.
Contrabanda.org o informa